Rompamos las promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer.
Benvingudes i benvinguts a Perspectiva Feminista, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat amb feministes de Catalunya.
Crecimos con el miedo de ser más frágiles.
Per entendre la realitat que ens envolta i denunciar les desigualtats entre dones i homes.
Por nacer, mujer, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Somos la otra mitad.
Hola a tothom, benvingudes i benvinguts a aquest quart episodi de Perspectiva Feminista. Soc Pat de Lídia i avui us volem parlar del tema que durant les últimes setmanes ha protagonitzat grans titulars de diaris, tertúlies de ràdio i televisió i portades de revistes. No volem parlar de famoses i famosos que fan realitat els seus desitjos narcisistes i les seves retorçades fantasies a cop de talonari. Aquest és un espai de divulgació i aprenentatge de feminisme, no la barra d'un bar. Però sí hem cregut necessari aprofitar que el debat sobre la mal anomenada gestació subrogada està per fi al carrer i parlar-ne per aclarir uns quants conceptes. Comencem pel principi. De què parlem quan parlem de maternitat subrogada? Doncs segons la RAE, subrogar significa substituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. És a dir, aplicat a la qüestió que ens ocupa, sembla indicar que una dona substitueix a una altra dona en l'acte o acció de ser mare. Dit d'una altra manera, es contracta a una dona perquè realitzi el que podríem anomenar un servei corporal, entre cometes, que en aquest cas és gestar i parir una criatura. Per evitar confusions, les feministes acostumem a fer servir termes més clarament descriptius per referir-nos a aquesta pràctica. Una pràctica que, de manera similar al que us explicàvem al capítol sobre prostitució, no és quelcom que les dones decideixin fer per pròpia iniciativa, sinó que ho fan donant resposta a una demanda molt particular, la de persones que desitgen tenir criatures amb la seva valuosa càrrega genètica, encara que la biologia del seu propi cos no els ho permeti, i que estan disposades a pagar diners a dones que els necessiten per fer realitat aquest desig, encara que potser hauríem de parlar de caprici, no? Mentre de lloguer és un dels termes que més habitualment fem servir per referir-nos a la gestació subrogada o gestació per substitució, que no és altra cosa que l'explotació de la capacitat de gestació de les dones. Analitzem la qüestió per parts. Una dona, que per cert no acostuma a tenir una situació econòmica gaire afavorida, és embarassada amb l'esperma d'un desconegut o se li implanta un òvul ja fecundat. I a partir d'aquí gesta aquesta criatura durant 9 mesos, com qui fa un curset de dibuix de setembre a juny, vaja. L'apareix, que ja sabem que no fa mal ni té cap risc per la salut, i tot seguit aquest nadó és lliurat a altres persones. I tot això regulat per un contracte amb estrictes clàusules que fan referència a decisions mèdiques sobre el cos de la mare i del nadó, sobre els seus hàbits d'alimentació, sobre la seva sexualitat, la seva mobilitat, entre d'altres aspectes. És a dir, durant el temps que dura tot el procediment, l'anomenada mare de lloguer perd el dret a decidir sobre si mateixa i el seu propi cos, i naturalment també perd tot dret sobre la criatura. A més, durant l'embaràs, se sotmet a la futura mare a teràpia psicològica per tal que no desenvolupi un vincle emocional amb el seu fill, amb l'objectiu que en el moment que li treguin la criatura, és a dir, just després de parir-la, no munti un drama. Quan es parla de la mal anomenada gestació subrogada, es realitza una distinció bastant tramposa entre dos tipus o models, el model altruista i el model comercial. Fem un repàs als arguments de les persones que defensen aquesta pràctica i comencem pel model suposadament altruista. Ens diuen que això de gestar i parir una criatura per després lliurar-la a altres persones és una cosa que milers de dones en edat fèrtil de tot el món estan disposades a fer per altruisme, ja sabeu, pel desig autèntic i genuí d'ajudar les persones sense esperar res a canvi. Perquè les dones, ja ho sabem, som així d'esplèndides i solidàries, i si algú vol tenir descendència i per algun motiu és igual quin no pot, nosaltres les dones estem encantades de portar una persona al món i després regalar-li a qui no pugui tenir-la pels seus propis mitjans. A més, quin sentit tindria per la part contractant fer teràpia i aprendre a gestionar la frustració de no poder tenir criatures si poden buscar dones que les gestin i les pareixin sense demanar res a canvi. Ironies a part, algú pot de veritat creure que hi pugui haver dones que de forma totalment desinteressada estiguin disposades a, per una banda, viure tot el que implica un embaràs, no només a nivell de salut física i emocional, sinó també social i laboral, i que, a més, després lliuri la criatura a unes persones sense saber què en serà d'ella i continuar amb la seva vida com si tal cosa? A mi no deixa de cridar-me l'atenció que sempre s'espera de nosaltres les dones que siguem una espècie d'àngels de la guarda o de fades amb capacitat i voluntat de fer realitat els desitjos dels altres i de garantir el benestar de tot el món, menys el nostre, clar. I si no ho fem, som bruixes, males dones o simplement egoistes. Però en aquests casos de suposat model altruista, aquí la pregunta del milió és: i què passa amb els intermediaris? Ja sabeu, les agències, els advocats, els metges, també ho fan de manera desinteressada o aquest ja no? Perquè fins i tot en l'hipotètic cas que una dona fos 100% altruista, existeix sempre una legió d'intermediaris lucrant-se i encara que tot plegat es fes per la sanitat pública, també caldria desviar pressupost i recursos materials i humans per fer-ho possible. Parlem ara de l'anomenat model comercial, que en realitat és el mateix que l'anterior, com ja us podeu imaginar. En aquests casos, quan surt a relluir la qüestió dels diners, és a dir, de la transacció econòmica que es produeix entre les dues parts implicades, la contractant i la contractada, es justifica dient que cal compensar econòmicament a la dona gestant per les molèsties, entre cometes, que el procés li pugui ocasionar. Curiosament, aquí només parlen del procés, i ho fan, per cert, amb una fredor que esgarrifa, però no acostumen a mencionar el resultat d'aquest procés, és a dir, la criatura. Una criatura que, i disculpeu-me l'obvietat, és una persona molt petita que amb el temps creixerà, pensarà, preguntarà coses i es convertirà en una persona adulta. Aquesta personeta, que la part contractada ha portat al món per a l'alegria i satisfacció de la part contractant, desapareix miraculosament de l'equació. No sé, jo estic pensant que això pot ocórrer perquè fer lliurament d'una persona a canvi d'una quantitat de diners no sona gaire bé, no? A qualsevol persona amb un mínim de decència o ètica li semblaria una absurditat debatre sobre la compra-venda d'òrgans o sobre la compra-venda d'esclaus. Llavors, per què si es considera susceptible de ser debatuda o fins i tot justificada la compra-venda de nadons i l'ús del cos i la vida d'una dona per poder fabricar una criatura? Per justificar l'explotació reproductiva de les dones es realitza una distorsió de la realitat mitjançant un llenguatge ple d'eufemismes i ambigüitats. I això ho podem observar molt clarament a les pàgines web de les agències presents a Espanya. Us animo a fer l'experiment i a buscar-les a internet. Eviten sempre mostrar o parlar de les dones que gesten centrant l'atenció en el producte final, la tan desitjada criatura. I a més acostumen a parlar de procediment o de tècnica de reproducció assistida, reduint la dona gestant a una simple eina a disposició dels compradors en un catàleg en el que a més pots triar aquestes dones per país, per preu o per altres característiques. I tot amb l'objectiu d'invisibilitzar i romantitzar el que realment suposa aquesta pràctica. Una agressió contra les dones, un atemptat contra la seva dignitat i contra la dignitat de la infància. El feminisme, en la seva agenda, sempre ha estat en contra de la mercantilització i l'explotació dels cossos de les dones i les seves capacitats, i el negoci criminal i multimilionari que alimenta, i que inclou tant l'explotació sexual, de la qual ja vam parlar a l'anterior episodi, com l'explotació reproductiva, i que són dues de les principals qüestions contra les que lluita el feminisme a nivell internacional. Escoltàvem Este cuerpo es mío, de Rebecca Lane, cantant de rap feminista i anarquista guatemalteca, activista, sociòloga i poeta. I seguim amb més coses. Arriba la secció de la Wiki Feminista amb l'Erika Bastide. Benvingudes a la Wiki Feminista. Avui comencem amb una pregunta. A què ens referim les feministes quan parlem d'explotació reproductiva? Al capítol anterior, si recordeu, parlàvem sobre prostitució i dèiem que l'explotació sexual de les dones se sustenta sobre la cosificació i la mercantilització del seu cos. Vaig dir que en el context del patriarcat, les dones, els nostres cossos i les nostres funcions biològiques són considerades béns materials que es poden vendre, comprar o llogar. En aquest sentit, l'explotació reproductiva també és una forma de mercantilització del nostre cos i les nostres funcions biològiques. Es tracta d'un negoci que es composa d'una banda de les clíniques de reproducció assistida que compren i venen òvuls i, de l'altra, de les agències que comercien amb la nostra capacitat de gestar. Les persones crítiques amb aquesta pràctica l'anomenem ventres de lloguer, encara que les persones que ho defensen fan servir l'eufemisme gestació subrogada. Si recordeu, dèiem que la mercantilització de les dones es construeix sobre una dissociació entre el cos i ment. I aquesta estratègia es fa molt evident a l'explotació reproductiva. Es parla d'ovodonació com si els òvuls creixessin als arbres, però la realitat és que les suposades donants es sotmeten, a canvi de diners, a un intens tractament hormonal durant diverses setmanes. Hi ha un procediment quirúrgic invasiu amb els riscos que tot plegat comporta per la seva salut. El tema de l'ovodonació li dedicarem al seu propi capítol, perquè també té tela. Però aquesta dissociació cos-ment també es produeix amb el tema de l'embaràs durant la malanomenada gestació subrogada. Ja el nom, ventres de lloguer, sembla com si l'embaràs no fos un procés biològic que trastoca completament tant el funcionament del nostre cos com tota la nostra vida. Ara lloguem un òrgan com qui li deixa un bolígraf a un amic. L'explotació reproductiva, a més d'atemptar contra les dones en totes les dimensions possibles, també és contrària a la bioètica més elemental. És la fabricació d'éssers humans, com si les persones fossin productes a la carta. A més del tràfic de nadons que això comporta, que van d'un país a l'altre com si fossin mercaderies que es poden comprar i vendre. També és una pràctica que atempta contra els drets i la salut dels menors. S'han gestat en un embaràs en el que la mare se sotmet a una teràpia psicològica amb l'objectiu d'intentar evitar desenvolupar un vincle emocional amb el seu fill. És a dir, per evitar allò que forma part del procés natural de l'embaràs, a les mares se les indueix a una dissociació com a mecanisme de protecció. Després, en segon lloc, els nadons neixen en cesàries programades abans del termini de part, per la conveniència horària dels compradors. I finalment, només acabats de néixer són arrencats dels braços de la seva mare, l'única persona que coneixen. Tot això comporta unes conseqüències sobre la salut física i mental de la criatura, per no parlar del desconeixement, quan aquests nens creixen, dels seus orígens i de qui són els seus pares. Potser sorprèn una mica que parlem de la mare quan ens referim a la dona que ha gestat i donat a llum al nadó, però és que a Espanya la filiació materna dels nens la marca el part. Què vol dir això? Doncs que legalment la teva mare és la mare que et va parir. Òbviament hi ha contextos en els que entenem que les nostres mares són les dones que ens han criat, com en els casos de l'adopció, perquè la mare biològica, pel motiu que sigui, no s'ha pogut o volgut fer càrrec de la seva criatura. Però això no vol dir que la teva mare biològica no existeixi. I aquesta és la principal diferència entre l'adopció i les pràctiques d'explotació reproductiva. Una adopció es produeix perquè arrel de la separació, diguem-ne accidental o inevitable, entre un fill i els seus pares, l'Estat entén que el menor té dret a tenir una família. I per això s'intenta buscar una persona o persones que siguin adients per criar aquesta criatura, amb tota la responsabilitat que això comporta. L'explotació reproductiva sorgeix de la idea neoliberal de que les persones tenim dret a ser pares o mares. Ja hem comentat en anteriors ocasions que el neoliberalisme converteix els desitjos en drets i en aquest cas al centre de l'explotació reproductiva hi ha la fal·làcia de el meu dret a tenir fills biològics. I això també s'ha de deixar molt clar. El dret a tenir fills no està contemplat a cap legislació del món. No és un dret, és només un desig i com a tal no ha de ser garantit per llei. Hi ha països on està regulada amb un model suposadament altruista, com Portugal. El que passa és que no hi ha dones que estiguin disposades a fer-ho. El que fan les parelles és que marxen a altres països, com els Estats Units, i tornen a fer la inscripció al seu país d'origen, on la llei més altruista del món els hi permet inscriure a un nadó comprat. A Portugal, per exemple, es reconeix el dret a la mare a penedir-se de donar llum al seu fill, i durant els primers 20 dies, després del part, té aquesta oportunitat,
Què passa? Que cap comprador vol arriscar-se a aquesta possibilitat. S'estima més anar a un altre país, agafar la criatura que han encarregat, pagar i marxar sense haver de preocupar-se de res més. Els contractes de gestació subrogada no són legals a Espanya i la gent marxa fora per explotar dones pobres i comprar els seus nadons. La llei que s'està saltant en aquest cas és l'article 10 de la llei 14/2006 sobre tècniques de reproducció assistida, que diu: «Será nulo de pleno derecho el contrato por el que convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero». I a més afegeix: «La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto». Aquí també us volia llegir un tros de la llei orgànica 1/2023 que modifica la de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l'embaràs. Què diu? La ley recoge también las formas de violencia existentes en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en línea con el Convenio de Estambul. Se incluyen la esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso y la gestación por sustitución, creando además un itinerario de medidas destinado a la reparación integral de las víctimas de estas violencias. I la llei ho diu molt clar. La gestació per substitució, els ventres de lloguer, són violència contra les dones. I ara li passo la paraula a la meva companya, l'Anna Gran, que ens parlarà de l'actualitat.
Hola, sóc l'Anna Gran i avui parlem d'explotació reproductiva, la qual cosa em fa pensar que alguna notícia de les que us explicaré ja la sabeu, oi?
Suposo que ens portes la notícia de l'Anna Obregón, no?
Us posaré en context per si hi ha algú que viu fora o en una altra galàxia i no ha sentit la notícia. Una celebrity espanyola ha comprat un òvul i ha fet una nena amb esperma del seu fill mort fa anys perquè, com ha dit ella mateixa, se sentia sola. S'ha comprat un bebè de companyia. Segons diu, sembla que ho va fer per complir l'última voluntat del seu fill.
Bueno, però a veure, com si el fet de ser l'última voluntat d'una persona abans de morir la convertís en una petició legítima o raonable, no?
En fi. També ha estat notícia aquests dies una altra celebrity, la Paris Hilton. També ha aparegut a les fotos amb un bebè sense haver passat per cap embaràs. Amb les seves paraules, em va traumatitzar veure una dona donar a llum, i el part i la mort són de les coses que més m'espanten. Que traduït a llenguatge de carrer vol venir a dir: les coses que tinc por que em passin, millor que li passin a una dona pobra. Per què exposar la seva salut i el seu físic si poden pagar perquè se la jugui una altra dona?
O sigui, cada dia pensar, passo d'estar 9 mesos sense anar de festa, així ja me'l porten fet a casa, no, el nen? I a més és que si parir li fa por, que es prepari per criar i educar, perquè parir és un momentet al costat de tota una vida d'esforços.
Però la cosa no es queda aquí, perquè vaig començar a fer recerca i vaig començar a dubtar del títol de la secció i vaig estar un pèl de proposar-vos canviar actualitat en perspectiva feminista per un passeig per la botiga dels horrors.
Ja m'ho imagino. Explica'ns què has trobat.
La veritat és que quan grates una miqueta surt molta, molta misèria i molta, molta porqueria. De fet, n'he trobat tanta que m'he vist incapaç d'explicar-vos-ho tot en el que dura aquesta secció. I la veritat és que et planteges moltes coses. Qui és aquesta gent que està darrere de l'explotació reproductiva? Quins són els motius reals que s'amaguen al darrere?
Bueno, doncs el típic que diuen, no? Són coses del tipus, en el cas de les dones: no puc tenir fills perquè tinc un problema de fertilitat o perquè hi ha alguna contraindicació mèdica amb un embaràs. I si no, en altres casos, et venen amb el rotllo de es que somos dos hombres y eso no debería impedirnos tener hijos propios.
Clar, això són les excuses que posen, però no són els motius reals, perquè si ets una dona i tens problemes de fertilitat o sou dos homes, podeu recórrer a l'adopció. Però clar, et faran passar uns tests d'idoneïtat que segurament no passaries i no pots escollir el producte final.
Cert. I si a més els planteges la possibilitat de l'adopció, es queixen de que és molt difícil adoptar, que si és lent, que si és car, que si cal superar unes farragoses valoracions, en fi.
Clar que és lent, perquè el que es prioritza és el benestar del nen, no el teu. Per tant, això són excuses. Les motivacions reals són unes altres. Veiem algunes notícies que he trobat i intentem esbrinar què hi ha al darrere?
Va, sí, som-hi.
Una de les primeres coses que vaig trobar va ser un vídeo de TikTok d'una dona embarassada, americana, que era la segona vegada que gestava per una altra dona. Aquesta noia estava en un hospital plorant perquè el metge li havia dit que el part s'havia d'avançar per la seva pròpia salut, però la família compradora li havia dit que de cap manera, que si el bebè estava bé, ella s'havia d'esperar, perquè ells volien estar presents al part, que així ho havien pactat.
Que fort! O sigui, els contractants havien bàsicament comprat el pack sencer, no? L'experiència completa, i els importava un bledo el benestar de la mare. El que mostren al final és una manca absoluta d'empatia i un egoisme que fa por.
Exacte. Egoisme podria ser una motivació. Quan tenir un fill hauria de ser potser un dels gestos més altruistes que hi ha.
Però escolta, l'Anna, això és un cas únic o, ja, o és una cosa habitual?
Es veu que casos com aquest no són inusuals. Trobem en premsa l'actriu xinesa Zheng Zhuang, que, com a xinès il·legal, va pagar als Estats Units dues dones, alhora, perquè tinguessin dos bebès per ella, perquè, segons sembla, no podia espatllar el seu cos amb dos embarassos. Dos alhora que així anem per feina. La cosa és que, al final, coses que deuen tenir a veure amb el fet que no els ha gestat, els va abandonar als Estats Units i va dir que els donessin en adopció. Deu ser allò de «ahora no me viene bien». Motivacions? Difícil, eh?
Però escolta, aquesta senyora no li anava a espatllar el seu cos, no? Bàsicament és això el que has dit.
Exacte, i els nens en aquest cas li importaven ben poquet. Vaig trobar un altre article que el titular deia, us el llegeixo. Una pareja plantea devolver a su hijo gestado en un vientre de alquiler por no parecerse al padre. O un altre, compra un bebé por gestación subrogada y lo devuelve porque es mulato. La notícia es comenta sola. Quina devia ser la motivació d'aquesta persona?
Dona, doncs suposo que devia ser allò de «quiero dejar huella en el mundo», no? I clar, en aquests casos és imprescindible que a la criatura se li assembli, que sigui una mena de mini-jo.
A una noia de Michigan, els compradors es van negar a pagar-li els 10.000 dòlars pactats perquè el bebè va néixer amb microcefàlia.
De nou egoisme i allò de «vull un fill perfecte, sense cap tara».
He entrat a una d'aquestes empreses a tafanejar. Sabeu que pots escollir la donant d'òvuls amb un catàleg? Anava a dir com si fos el Tinder, però el Tinder has de fer match i aquí només has de tenir diners a la cartera. Pots escollir, entre altres coses, el color de cabell, els ulls, l'alçada, el pes, estudis, color de pell, el seu origen i, igual que els cotxes, com més accessoris esculls, més car és el producte final.
Bueno, amb això es demostra completament que és una compra.
Recordeu al principi de la guerra d'Ucraïna que es van trobar granges de dones per tenir bebès per famílies riques? Fa uns 20 dies va sortir publicat sense pena ni glòria perquè encara no havia esclatat tot aquest cas que en Ucrània la misma red que està detrás del vente d'alquiler organitza la prostitució. I és que tot es tracta de dones, unes per donar orgasmes a homes, les altres per donar bebès a gent rica. I la mateixa xarxa que t'organitza el lloguer dels ventres t'organitza la prostitució. Al Jazeera documenta casos de clíniques de la mal anomenada gestació subrogada que fan avortar embarassos sans de 6 mesos perquè així es tornin a quedar embarassades. La justificació? Més diners, perquè en definitiva això ni és solidaritat, ni és altruisme, ni és bonic.
No, és un negoci, és explotació de dones i és fer servir el seu cos com a eina per guanyar diners.
Aquestes granges, amb la guerra, s'han traslladat a Geòrgia, però es capten dones a Cambodja, Tailàndia, Índia, Iberoamèrica... On? Els llocs on les dones són pobres. Parlant de Geòrgia, potser algunes haureu vist una notícia d'una parella que ha tingut 20 fills en poc més d'un any. Els pares d'aquesta vintena de nens són un empresari turc i una noia russa que viuen a Geòrgia. En aquest país és legal contractar ventres de lloguer. Doncs 20 fills, si te'ls pots comprar, per què no? Cada bebè els hi ha costat a la parella entre 7.500 i 8.000 dòlars.
O sigui que porten invertits prop de 160.000 dòlars en total en un any i s'han comprat literalment una família amb 20 fills.
Tota una inversió. Seguim, perquè Geòrgia i Ucraïna no són els únics països on hi ha granges de dones. Recordo un article d'Europa Press que es titulava «La policia descubre una granja de bebès donde se vendían e intercambiaban recién nacidos». I això va ser a la Índia. Aquestes empreses mouen milions i, repetirem fins a la societat, busquen dones amb necessitats. Us llegeixo un altre titular? «Pederasta convicto detrás de un imperio de vientres de alquiler está siendo investigado por tráfico de bebés».
Amb tantes i tantes notícies no pot ser que només siguin anècdotes.
Al Jazeera també ha fet reportatges amb fotos incloses on mostren aquestes granges de dones. A les fotos es veuen habitacions, tipus cases de colònia cutre, amb dones i més dones. Les mateixes dones denunciaven que les tractaven com bestiar. Altres fàbriques mundials de nens són Nepal, Índia, Iran, Kènia, Guatemala. Els hi paguen 300 euros per embaràs. I aquesta és la clau de tot, el negoci. Reduir costos per augmentar beneficis. Hi ha hagut casos documentats de dones gestants que han estat forçades o coaccionades a portar a terme un embaràs en contra de la seva voluntat. També hi ha hagut informes de dones gestants a la Índia que han estat sotmeses a pressions o amenaces per part de les agències de gestació subrogada perquè continuïn amb embarassos perillosos i que han rebut un tractament indegut durant el procés. A més, en alguns casos on la gestació subrogada està prohibida, com ara Tailàndia, s'han documentat casos de dones gestants que han estat enganyades o coaccionades per treballar com a gestants per parelles estrangeres i que han estat detingudes o encausades per les autoritats. Tot plegat ens acaba portant al convenciment que en un món globalitzat l'abolicionisme de l'explotació reproductiva és l'única via. I ara arriba la secció FemTalk amb la nostra companya, la gran Pat de Lídia.
I a la nostra FemTalk d'avui parlem amb Berta O. García, copresidenta de SIAMS, Coalició Internacional per a l'Abolició de la Gestació per Substitució, i coordinadora de l'edició en castellà del llibre Gestació Subrogada, un enfoque feminista abolicionista de l'explotació reproductiva, recentment publicat per l'editorial Serendipia. Hola Berta, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotras. Yo encantada de estar aquí.
Berta, para poner un poco en contexto a la audiencia, quisiera empezar hablando precisamente de la SIAMS, de la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución, que está presente en 15 países, en 3 continentes, y que además está integrada por más de 40 organizaciones feministas. Cuéntanos un poco cómo surgió, quiénes sois, qué hacéis.
Sí, pues mira, la coalición surgió en 2018 cuando nos percatamos de la necesidad de cohesionar el movimiento feminista abolicionista de esta práctica. Necesitábamos una coalición internacional que nos integrara a todas y que se extendiera. Entonces este fue el nacimiento de la SIAMS. Y hoy en día, bueno, tenemos casi 5 años de vida, somos una coalición, como has dicho, integrada ya por más de 40 organizaciones feministas y estamos presentes en 3 continentes, desde Japón y Corea, pasando por Europa, hasta Canadá, Colombia, México, y llevamos a cabo acciones de incidencia política ante las instituciones nacionales e internacionales, el Parlamento, la Comisión Europea, la Conferencia de la Haya, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos el primer proyecto, o sea, un proyecto de tratado internacional de convención abolicionista de la gestación subrogada. Elaboramos estudios y argumentario y apoyamos cualquier acción feminista contra esta práctica violenta contra las mujeres y personas recién nacidas.
Muy bien. Oye, como he comentado también en tu presentación, tú has sido la coordinadora de la edición en español del libro Gestación Subrogada, un enfoque feminista abolicionista de la explotación reproductiva, que recientemente ha publicado la editorial Serendipia, y es una obra colectiva que reúne a 22 autoras de 10 países que analizan desde distintos ángulos las múltiples facetas, ¿no?, de la mal llamada gestación subrogada. Nos gustaría que también nos hablaras un poquito de este libro, ¿no? A nivel, pues, cuáles son esas autoras que han participado, cuáles son un poco los contenidos que habéis querido recoger en el libro y cuál es el objetivo principal, ¿no?, con su publicación.
Pues la iniciativa de publicar un libro surgió en 2020 y lanzamos desde la CIAN un llamamiento a la colaboración para que nos enviaran artículos y así poder editar un libro con todos ellos. Con esta recopilación que hicimos de artículos, se sacaron ya ediciones en inglés, en francés, en italiano y en español, y se está preparando una edición en alemán. Cada libro hace una selección de textos entre todos los recibidos, y en la edición española tienen más peso las autoras españolas e hispanoparlantes, ¿no? Evidentemente. Claro. Y contamos con autoras tan conocidas como Lola Venegas, Alicia Villares, Nuria González, Ana Trejo Pulido. El libro, como bien dijiste, se titula Gestación Subrogada, entre interrogantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un enfoque feminista abolicionista de la explotación reproductiva. Y a través de sus páginas podemos ver cómo operan los resortes de la explotación reproductiva de las mujeres y la cosificación y mercantilización de seres humanos recién nacidos. Enfoca la práctica de la gestación subrogada desde el punto de vista teórico, histórico, político, científico, lingüístico. En fin, la variedad de textos y la procedencia geográfica de sus 22 autoras hacen posible una comprensión crítica global de la gestación subrogada.
Claro,
por lo que, bueno, esta obra es una referencia indiscutible para comprender cómo opera la industrialización de la fertilidad humana y el peligro de las puertas del mercado.
Sí, fundamental, sin duda. Tal y como hemos estado comentando a lo largo del programa de hoy, hemos creído necesario aprovechar que el debate sobre la mal llamada gestación subrogada está por fin en la calle, pues para aclarar unos cuantos conceptos. Y bueno, tú y yo ya habíamos hablado antes, ¿no?, fuera de micro, y una de las cosas que me dijiste y que a mí me llamó mucho la atención hablando de la mal llamada gestación subrogada es que, bueno, me decías que es un relato construido sobre mentiras, y me parece una idea muy muy interesante que me gustaría mucho que nos pudieras explicar.
Pues sí, mira, porque para empezar, subrogar es sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Y ni la gestación, ni la digestión, ni la respiración, ni ninguna función fisiológica se pueden subrogar. Afirmar una y mil veces que la mujer dona o cede su capacidad de gestar a otra u otras personas, convirtiéndose ella en gestante subrogada, siendo tal cosa imposible, no puede ocultar la realidad de esta práctica, que consiste en inducir a una mujer al abandono del hijo o de la hija que ha gestado y traído al mundo, cederlo a terceros mediante acuerdo o contrato y traspasar su derecho de filiación sobre ese bebé, que es la clave de esta práctica, puesto que no existiría de no darse ese traspaso jurídico de la criatura a quienes la han encargado. La legalización de varios delitos, el delito de abandono de un menor, el delito de venta y compra de menores y el delito de alteración de la filiación. Y otra de las mentiras también es que se afirma que se trata de una técnica de reproducción asistida, y evidentemente no lo es, porque las técnicas de reproducción asistida se aplican en personas con problemas de infertilidad, pero usar a una mujer que es fértil y no tiene ningún problema para reproducirse, para que por contrato geste y traiga al mundo una criatura que deberá ser entregada a terceros, no es una técnica de nada.
No.
Ya que no cura ni revierte la infertilidad de nadie. Y hay más mentiras, porque también se dice que la mujer gesta un embrión ajeno, y eso es imposible, porque desde el momento en que se hace un trasplante de órganos, una transfusión de sangre o una transferencia embrionaria a un cuerpo, todo lo que pasa a un cuerpo es suyo. Según las leyes y según todos los principios bioéticos que rigen el modelo internacional de trasplante, nadie te puede pedir que devuelvas la sangre que te han transfundido, ni que devuelvas el órgano que te han trasplantado. Pero aquí se pide que la mujer devuelva un embrión ya convertido en bebé, después de 9 meses de gestación y un parto.
Sí, sí, hay siempre como esa tergiversación, ¿no?, de los conceptos, de las palabras, siempre hay como esa, ¿no?, lleno de eufemismos.
Sí, llena de eufemismos, de oxímoros, de contradicciones, totalmente, de mentiras en una palabra.
Sí, sí, efectivamente. Oye, y Berta, ¿en España qué está ocurriendo? Porque, claro, ya hemos comentado en el programa que esta es una práctica que está prohibida en España, y sin embargo hay mucha gente de aquí que lo está haciendo en el extranjero y luego se trae los críos aquí, ¿no?, esos bebés. ¿Qué está ocurriendo en España? Para que la gente lo entienda.
Bueno, pues porque en España se está aplicando la instrucción 2010, que es una instrucción prevaricadora, vigente ya desde hace 13 años, y que permite que se traigan bebés nacidos por encargo y contrato en el extranjero, siempre que en ese país extranjero, como puede ser Estados Unidos o Canadá, una sentencia judicial de un juez o una jueza de allí declare padre o madre o padre y madre del bebé nacido a las personas que lo han encargado, tengan o no conexión genética con ese bebé. Entonces, lo que está prohibido en España se permite realizarlo en el extranjero.
Ahora has dicho, lo primero que has dicho es que esto se produce gracias a esa instrucción del 2010 que es prevaricadora. ¿A qué te refieres exactamente para que la audiencia también no lo entienda?
Pues es prevaricadora en un sentido. Mira, la ley de reproducción humana asistida no reconoce la gestación subrogada como técnica de reproducción asistida, obviamente, por lo que expliqué antes, ¿no? Sí. Utilizar a una mujer fértil no revierte la infertilidad de nadie, ni la cura. Uh-huh. Entonces, bueno, solo están recogidas en la ley aquellas técnicas acreditadas científica y clínicamente como técnicas, y se excluye la gestación subrogada porque no es una técnica. Uh-huh. En cambio, la instrucción 2010, si la lees, en todo momento se refiere a la gestación subrogada como una técnica de reproducción humana uh-huh. asistida. Uh-huh. Es decir, contradice la ley española vale. en fondo y forma. Uh-huh. O sea, el espíritu de la ley lo contradice uh-huh. y permite el fraude. Uh-huh.
Uh-huh. A pesar de que en España son muchas, ¿no?, las personas que han recurrido a esta práctica ilegal, y han aprovechado esta instrucción para registrar estos bebés aquí, en realidad la polémica ha saltado solo a raíz del caso de Ana Obregón, ¿no? Fundamentalmente, entre otras cosas, pues por ser mujer, por tener ya una cierta edad y porque además ella misma ha querido darle una gran visibilidad en la prensa rosa. Pero al margen de estas cuestiones, me comentabas también fuera de micro que este caso concreto tiene unas particularidades, ¿no?, desde el punto de vista legal, que lo hacen especialmente llamativo. Me gustaría que nos contaras cuáles son esas particularidades también para que la audiencia entienda de qué estamos hablando.
Pues sí, este caso presenta unas peculiaridades específicas porque no se trata de una gestación subrogada típica tal y como la conocemos. Uh-huh. Me dediqué a indagar cómo era la legislación en Florida y resulta que allí no está permitida la gestación subrogada a personas solteras, solo a parejas casadas. Uh-huh. Entonces ese fue ya el primer choque que me encontré. Digo, ¿cómo está siendo posible esto? Indagué un poco más y me encontré con algo peor de lo que habíamos imaginado y que consiste en lo siguiente. Mira. Uh-huh. En Florida, cualquier persona casada o soltera y sin límite de edad puede encargar un bebé por gestación subrogada, es decir, utilizando a una mujer, para ser adoptado este bebé. El quid de la cuestión reside precisamente ahí, en la adopción. Normalmente se adopta un menor ya nacido para darle el derecho a vivir en una familia idónea. Sí. Pero aquí se ha hecho justo al revés. Se ha creado por encargo y contrato un bebé con el fin de que su madre lo abandone nada más nacer y lo ponga en manos de quien lo ha encargado. Además, se permite utilizar gametos de personas fallecidas hasta 45 meses antes. Esto es impensable que ocurra en los países que han suscrito el convenio de La Haya para la protección de menores en situación de adopción. Uh-huh. Porque las legislaciones sobre adopción internacional que emanan de este convenio prohíben taxativamente que los progenitores, y en especial la madre, dé consentimiento a la adopción del bebé antes de que este nazca y uh-huh. que lo haga mediante pago. Uh-huh. O que lo traspase directamente a las personas que lo van a adoptar. Uh-huh. Siempre tiene que intermediar el Estado como garante de los derechos fundamentales de ese menor. Uh-huh. Uh-huh. Pero en Estados Unidos no se ha suscrito ese convenio de La Haya para la protección de menores en situación de adopción, como tampoco ha ratificado la Convención de Derechos del Niño, y es el único país del mundo que no lo ha hecho, ni ha firmado la Declaración contra todas las formas de violencia contra las mujeres, conocida como CEDAW. Sí. Que tampoco la han firmado el Vaticano, Somalia, Sudán y Sudán del Sur y Palau. Es decir, Estados Unidos, junto a esos seis estados, son los únicos países del mundo, los únicos estados del mundo que no han firmado esta Declaración contra la violencia contra las mujeres. Y el único país del mundo que no ha firmado, perdón, que no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño. Por lo tanto, no está sujeto a esa convención, ni tan siquiera a su protocolo adicional sobre la venta de menores. O sea, allí, en Estados Unidos, cualquier violación de derechos de los niños y las niñas es posible. Y a Ana Obregón se la reconoce como madre de esa bebé por sentencia de un juez de Estados Unidos. Y en aplicación de la instrucción 2010, se la reconocerá en España como madre de esa niña. Porque si bien la ministra de Justicia decía el otro día que iba a poner todas las trabas posibles para que eso no ocurriera, anteayer ya dejó caer que, bueno, que la instrucción 2010 era la mejor vía a aplicar. O sea, es evidente que falta voluntad política para anular esa instrucción que permite la explotación reproductiva y la compra de bebés transfronteriza. Yo siempre hago esta analogía. Mira, tenemos una ley de tráfico, ¿verdad? Una ley de tráfico que fija la velocidad máxima dependiendo del tipo de vía. Bueno, pues imagínate que a la Dirección General de Tráfico, o sea, a la DGT, se le ocurriera sacar una instrucción que permitiera circular a 180 kilómetros por hora por delante de los colegios, soslayando la ley. Bueno, pues esto es exactamente lo que ocurre con la instrucción 2010, para que nos entiendan las personas que nos están oyendo. Así que aquí tendremos a Ana Obregón como madre legal de su nieta, y muy probablemente de otro bebé que por lo visto se está gestando en Argentina.
Sí, sí, eso hemos leído también. Parece ser que hay hasta como un plan, ¿no? No sé, es que pretende tener una especie de familia numerosa, comprarse, perdón, una especie de familia numerosa, si es que se le puede llamar así.
Sí, no es la única que lo ha hecho, ¿eh?
No, no, sin duda, sin duda. De hecho,
recordemos el caso de Miguel Bosé, por ejemplo.
Efectivamente.
Tantísimos famosos y famosas que lo han hecho ya. Lo que pasa es que este caso, bueno, pues al saltar a las páginas de Lola, vender la exclusiva, sacar dinero por la venta de las fotos de esa bebé, en fin, ha sido algo muy, muy... y está siendo.
Bueno, de hecho...
algo muy escandaloso.
Sí, comentábamos ahora con las compañeras que han anunciado también que van a hacer una especie de programa de televisión especial tipo reportaje por capítulos, ¿no? Con imágenes en vídeo de el momento en el que pues esta señora viajó allí, en el momento en el que vio a la bebé, en fin, bueno.
¡Qué horror!
Sí,
qué horror.
No, es hacer espectáculo de una violación de los derechos humanos fundamentales de la infancia y de las mujeres, ¿no? En este caso, de la madre de esa bebé.
Se cosifica a esa bebé, se la comercializa, se sacan rendimientos por ella, tanto su, entre comillas, madre, como los medios que se están lucrando con la venta de ejemplares. Y esto es un escándalo, es realmente un escándalo. Bueno, y qué decir tiene, ni qué decir tiene que ha utilizado a una mujer que, en fin, parece ser que está evidente que en el contrato hay un desequilibrio, ¿no? Entre la contratante y la contratada. Hay un desequilibrio enorme.
Clarísimamente.
Desde el punto de vista económico.
Sí, sí. Sí, lo hay siempre, ¿no?
Exactamente, siempre lo hay, siempre lo hay.
Siempre lo hay.
Ninguna mujer rica, al mismo nivel que Ana Obregón, haría esto por ella.
No, claro que no.
Siempre son las mujeres más pobres, ¿no? Las mujeres del barrio de Salamanca.
Exacto, exacto. Muy bien, Berta, pues lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer, te agradezco enormemente que nos hayas explicado tan pacientemente todas estas cuestiones porque bueno, pues a veces pues la gente se pierde, ¿no?, en estas trampas lingüísticas, ¿no?, que realiza quien defiende estas prácticas. Y entonces creo que es importante arrojar un poco de luz, ¿no?, sobre estas cuestiones para que la gente aprenda a mirarlo desde otra perspectiva, precisamente desde una perspectiva feminista.
Y yo os agradezco a vosotras que me hayáis dejado este espacio para explicarlo un poquitín y, bueno, aportar mi granito de arena en lo que buenamente esté en mi mano.
De eso se trata, de ir aportando y construyendo entre todas. I fins aquí el Perspectiva Feminista d'aquesta setmana. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si voleu seguir la feina de Feministes de Catalunya, podeu consultar la nostra pàgina web feministes.cat i també podeu seguir-nos a través dels nostres perfils de xarxes socials a Twitter, Instagram, Facebook i TikTok, visitar el nostre canal de YouTube o escoltar aquest mateix programa en diferents plataformes com Spotify o iVoox. Ens acomiadem amb el tema musical Nací Mujer, de Diana Abella, artista colombiana de hip-hop i activista pels drets de les dones.
FB7 Estudio, Lupa, Diana Bella. Nací mujer, pero mujer nací en un mundo pa' machos. De huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno 7 esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada. Pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlos. La labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado. Característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución. Amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo, porque mujer nació para aguantar. Buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga. Y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo, presentado de farándula y nada más que saber callarse, porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben. Pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace. Mujer nace cuando ama la lucha incansable, cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su interior la estética de lo perfecto. Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas, pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia. Pues mujer nací en un mundo pa' machos, para contradecirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años, por irrespetar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder dar vida, el poder ser ellas. Mujer nací orgullosa de este, mi cuerpo y mis ideas. Sí, mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Pero mujer.